Diuen que un dels moments més esgotadors i estressants que pot viure qui tingui un fill és quan arriba la nit i el nadó, en comptes de dormir-se, doncs no para de plorar. Als pares i mares que es trobin en aquesta situació i estiguin desesperats, els agradarà saber que hi ha un equip de científics japonesos que ha definit la millor estratègia per calmar l'infant i aconseguir que s'adormin. Diuen que la millor manera és portar-los a coll i caminar amb ell durant 5 minuts. Tot seguit, cal asseure's i aguantar el nadó entre 5 i 8 minuts més abans de deixar-lo dormir. Jo, quan veig temes relacionats amb el son, aquí penso, doncs, amb l'estimat doctor Estivill, que és un dels doctors més prestigiosos i expert en trastorns del son. Doctor Estivill, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han hagut de venir de Japó per explicar-nos això?
No, no, mira, ja t'explico. A vegades, moltes vegades, és molt difícil, saps, que per un periodista, que a més normalment són periodistes científics, poder resumir exactament el que fan o expliquen els articles, no?
Sí.
O els descobriments que anem fent. A vegades, perquè simplement sigui més atractiu, és a dir, que no és tan mala fe, però sí perquè sigui més atractiu, doncs hi posen un títol que no té massa a veure yeah. amb el que després expliquen en l'article.
T'entenc.
I m'explico una mica millor. Si tu llegeixes només el títol que està amb lletres grosses a la portada de la notícia, en principi la gent podria pensar, doncs mira, que han trobat una manera de fer dormir els nens o d'ensenyar a dormir els nens. Això no és exactament així. El que hem fet és, amb un grup de 21 persones, fins a dir que són molt poquets, 21 recent nascuts, que el promig va al voltant de 3,3 mesos, és a dir, nadons abans dels 6 mesos, que és quan ja poden començar a aprendre a dormir, abans ja hem explicat sempre que un nadó encara és immadur i el seu cervell encara no pot dormir seguit,
sí.
És normal que li costi dormir. Aleshores, han estudiat aquest grup de nens petitets. O sigui, això és un avenç, O sigui, aquest treball està molt ben fet.
Sí.
Però parla concretament d'aquest grup petit de nens que són abans dels 6 mesos o fins als 6 mesos, que és quan encara el seu cervell no pot agafar el ritme biològic de dormir de nit i estar despert de dia. Doncs aquest grup de nens, n'hi ha un percentatge, que no és gaire gran, que són nens que tenen un plor molt cridaner i no sabem per què. I és veritat que existeix un grup de nens que no els hi passa res especial, però ploren molt. Aleshores, ells han trobat un mètode que és simplement un algoritme, que després t'explicaré el que se'n diu el conflicte d'interessos, després t'explico què vol dir això.
Sí.
Doncs han trobat una fórmula que és, bàsicament, calmar aquest plor d'aquests nens, és a dir, no fer-los dormir, sinó calmar aquest plor amb aquest contacte amb la mare. D'entrada, a mi ja em queda l'atenció que només parlin de la mare, saps? Que jo sóc un gran defensor que els papàs també actuïn, saps?
O sigui,
és com si, a veure, el marit no pot fer això, ha de ser sempre la mamà. Doncs, evidentment que no, no? Aleshores, aquesta seria la primera crítica. És una mica masclista, aquest... Els japonesos ja ho són una mica,
Sí.
El que passa és que després també és cert que dintre de la comunitat científica, quan tu fas un article, primer l'has de fer molt ben fet perquè te'l publiquin. I aquest està molt ben fet, Està molt ben fet. El que passa és que, tal com t'he explicat, parla d'un tema que no és ben bé el que explica la portada. I després l'altra cosa que ens obliguen a tots els científics és que quan fem un treball, estem obligats a dir si tenim algun tipus de beca o alguna relació amb algun laboratori o alguna relació comercial amb algú, no?
Ja.
Perquè, evidentment, doncs això és una cosa d'ètica i que no passa res perquè la tinc.
No, al contrari. Però
s'ha d'explicar. I aquest grup de gent, concretament, estaven... en el mateix article posa que hi ha una patent japonesa per fer una taula de temps amb una aplicació per smartphone per calcular aquests temps que han d'estar amb els nens perquè deixin de plorar. És a dir, que hi ha un petit interès comercial al darrere, que no està mal fet, però que s'ha de saber tot. La crítica més important seria que està mal titulat, diguéssim, que aquesta gent han descobert una cosa important, que és aquest grup de nens petits que no sabíem què fer amb ells perquè encara són massa petits i no els hi podem ensenyar de la forma normal que ensenyem i que, possiblement, doncs, amb aquestes tècniques poden millorar. El que passa també és que amb una investigació perquè serveixi per tot el món, doncs s'han de fer moltes vegades amb molta gent, que aquí només hi ha 21
lactants,
persones.
Sí, clar.
Que, I això és molt poquet per dir que això serveix per tothom. Uh-huh. Però bé, és un bon article.
Ho has explicat superbé, perquè clar, quan vam llegir això vam dir, escolta'm, això de portar a coll a un nen i caminar durant una estoneta perquè s'adormi, sí, això ja es fa, no?
Ja veiem que no va bé. Sabem que no va bé.
Això...
Per dins d'això no calia que vinguessin els japonesos, que no?
Correcte. Per això vaig pensar, dic, mira, trucaré al senyor Estivill, al doctor Estivill, perquè m'ho expliqui. Perquè, clar, hi ha aquell problema, no?, que estàs allà caminant 5 minutets i després dius, mira, el poso a dormir, pum, i va i es desperta, no?
És que, a més, els autors de l'article ja diuen això, que passa. O sigui, ells mateixos diuen que el que fan és intentar calmar aquest plor tant, bueno, però realment important, però que alguns d'ells després es queden calmats i s'adormen, però no tots, eh? O sigui que no, ells no ho expliquen com una metodologia innovadora per ensenyar a dormir els nens.
Ho entenc. Escolta'm, i allò de la síndrome del nadó sacsejat, més d'un, jo tinc una germana, la gran, que no hi havia manera, tu, jo no sé si la van sacsejar molt o poc, però, escolta'm, és que era horrorós.
Mira, això és molt humà i és una de les coses que jo explicava fa molts anys quan vam fer el llibre del Nen a dormir, el Duérmete Niño, i explicava això perquè jo mateix i gent, diguem-ne, amb una cultura, perquè qui, si som sincers, qui no ha agafat un nen que està plorant hores i hores,
sí,
totes les hores de la nit, l'ha agafat i l'ha assegut en el llitet i li ha dit a dormir. És a dir, una mínima violència o sacsejada, tots l'hem fet. Ara, sí que és veritat que hi ha gent que arriba a tirar el bebè per la finestra. I això són casos reportats. Aleshores, clar, el gronxar amb un nen, i també ho posa l'article, que això està molt ben explicat, ells s'han basat molt en el que fan els animals. Els animals, quan hi ha aquests bebès que no es poden, els bebès de nit, de raça, sobretot, els porten a sobre per calmar-los, diguéssim. Perquè no plorin, no? Perquè es calmin. Aleshores, no perquè s'adormin, sinó perquè es calmin. Aleshores, sí que és veritat que aquests nanos que han estat... ells explicaven en l'article que aquests ratolins s'adormen per una estimulació vestibular. Vestibular vol dir de l'orella. A l'orella és on tenim l'equilibri. Per tant, si tu agafes un recent nascut i el comences a sacsejar o a gronxar, diguéssim,
sí,
el que fas una mica és marejar-lo, igual com quan anem amb cotxe.
Exacte.
Quan anem amb cotxe, quasi tots ens ve una nyonya, una mica de nyonya.
Sí.
Els nens s'adormen i és per aquesta estimulació vestibular que es diu. Per tant, és veritat, és un problema gravíssim i per això bueno, intentem donar solucions i estudiar tot el que podem.
A partir de quina edat, si veus que el nen no dorm, s'ha d'anar al metge sí o sí?
Bé, en principi, a partir dels 7 mesos és quan els nens ja té... És a dir, el cervell d'un nen, els 7 mesos ja és prou madur per poder dormir correctament durant la nit. Que no és que dormi seguit, sinó que quan s'adormi, ell solet es pugui tornar a dormir. Això seria el normal. Si a partir dels 7-8 mesos aquest nen no dorm així, d'aquesta manera que explico, aleshores sí que s'ha de consultar primer el pediatre, perquè el pediatre és el que ha de descartar altres malalties que puguin provocar un mal dormir. Per exemple, un nen pot ser intolerant a la llet materna, a la lactosa, pot tenir un reflux, pot tenir una otitis, és a dir, moltes malalties que un nen petit pot tenir, que no són greus, però que poden ser causa de mal dormir.
Clar.
Un cop s'han descartat aquestes malalties i encara el nen no dorm, aleshores sí que ja s'ha d'entrar en el tema de que pot haver-hi un mal hàbit, és a dir, que no se l'hagi ensenyat bé a dormir.
Clar.
I és aleshores quan hem d'aplicar les normes que avui dia recomana la Societat Americana de Pediatria, que en el mateix aquest article, que ja t'he dit que és molt bo,
sí,
ho citen i diuen que els tractaments conductuals són els més eficaços per fer dormir els nens i que els que són està demostrat que no deixen cap seqüela.
Mm-hmm. Escolta'm, que didàctica la conversa, m'ha encantat, Eduard. M'ha encantat.
Saps què passa? Jo crec que els metges no només hem de tenir l'obligació de saber d'investigar, de conèixer les novetats, sinó també saber-les explicar, perquè és que si no, no serveix de res. Si jo començo a parlar en paraules tècniques, doncs no ens entendrem. I, per tant, la meva funció no té cap sentit si no em faig entendre.
Doncs et fas entendre i perfectament, i per això sempre és un plaer parlar amb un doctor que és un gran expert en el que és el trastorn de la son. També és expert en d'altres coses, perquè et podria tocar fins i tot una nana si no t'adorms, Però això...
Et puc cantar una cançó.
Home, sí. I tant que sí, ho sé, un gran músic. Eduard Estivill, com sempre, un plaer gran. Gràcies, i gràcies per la quantitat de gent que has ajudat a que puguin dormir, perquè és tan necessari dormir com carregar un mòbil. Si tu no el carregues, no funciona. Al cap li passa el mateix. Eduard, gràcies.
Un petó,
una abraçada.
Un petó molt gran.
Una altra per tu. Adéu.